Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal, com esteu? Vinga, que ja és divendres. I avui ens despertem amb 7 graus a Can Toni Gros, 10 graus a l'Aldea i 5 graus a Vallirana. Divendres, dia en què sabrem la lletra petita dels pressupostos. El govern aprovarà els comptes aquest matí i després la consellera Alicia Romero els portarà al Parlament. El PSC i Esquerra finalment es donen de marge 3 setmanes per intentar arribar a un acord.
I amb l'IRPF, bueno, doncs estem acabant de parlar exactament a veure quina és la garantia que necessiten. Però jo insisteixo, més garantia que l'acord de la bilateral i els treballs que hem anat fent, no ho sé, sincerament, què més podem fer, no?
Això ens deia ahir la consellera al matí de Catalunya Ràdio. Relacionat amb els pressupostos, avui al matí parlarem de la salut mental també en els menors i també de les queixes del sector per falta de recursos. Avui en aquest programa us avancem que l'any passat es van disparar un 28% les visites d'atenció primària d'infants i adolescents relacionades amb la salut mental. Entrevistarem la directora de Salut Mental de Sant Joan de Déu a Lleida, Montserrat Pàmies. I a partir de les 9 ens acompanyarà en aquest estudi el president del Parlament, Josep Rull. Amb ell parlarem del clima polític que respira la cambra, de com gestiona els discursos d'odi i de discriminació, o també del petit incident que va haver al ple i que va obligar, per cert, a suspendre la sessió.
I es vol com confondre conceptes.
Senyor diputat, li prego que s'aturi un moment. Sembla que hi ha hagut que ha caigut una de les bombetes, jo crec que per precaució.
Però on t'ha caigut?
Ha caigut sobre els escons i, per tant, per precaució, jo crec que hauríem de suspendre el ple.
No ha passat de l'anècdota i el ple es va poder reprendre al cap de pocs minuts. Les últimes hores també han estat marcades per la desclassificació dels documents del 23F, que durant 45 anys han estat un veritable secret d'estat. Per això avui l'Oriol Ferrés ens parlarà també del secret a l'espina de l'actualitat a partir de 3:15 i el dilema una mica abans, amb la Judit Mascó, la Glòria del Toro, l'Àngel Llàcer i la Gent de Pineda, debatrem sobre si hem de guardar sempre els secrets o no. A qui hem de confiar els secrets? En parlarem avui també el dilema del matí de Catalunya Ràdio. I a partir de les 11 ens acompanyarà una de les bandes de moda del panorama musical català.
I aquells crits fugim per un pati de llum. Com t'escriuré tot això si amb prou feines sé paraules?
A partir de les 11, l'Ludwig Van, al matí de Catalunya Ràdio, avui publiquen el seu quart disc pel barri Es Comenta, 13 temes, entre els quals aquest, Enganyar-te.
M'he creuat sortint del forn el veí de sota casa. Que mai havia estat tan difícil enganyar-te.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
I ara que em mires als ulls crec que pots endevinar-me. Que mai havia estat tan difícil enganyar-te.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són les 6 i 3. Fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Què tal, bon dia?
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb el descens del consum de vi. És una tendència global i també la tenim a Catalunya. La venda de vins catalans amb denominació d'origen ha baixat un 4,6% aquest últim any. És l'últim informe de l'Institut Català del Vi. Insistim que és una tendència global. A França, per exemple, ja fa molt de temps que es veu, però l'Incaviu atribueix a la competència, sobretot en el mercat publicitari, del Rioja.
I a Brussel·les?
Sancions a Hongria. El Tribunal de la Unió ha dictaminat que el govern hongarès va violar la legislació comunitària quan no va renovar la llicència d'una emissora independent que es diu Club Ràdio. Li va cancel·lar acusant-la d'infraccions reglamentàries que no s'han demostrat.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Amb el Washington Post, que avança que activistes pro Donald Trump estan fent circular l'esborrany d'una ordre executiva que justificaria la declaració d'una emergència nacional que permetria que la Casa Blanca controlés les eleccions. Normalment, les eleccions als Estats Units són competència dels estats. Aquests activistes, a més, segons el diari, asseguren, quan fan circular aquest formulari, que estan en perfecta coordinació amb la Casa Blanca.
I I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb el boom dels robots que ballaven, lluitaven i feien esquetxos còmics a la gala televisiva del nou any lunar. No només són la nova sensació, sinó que els analistes de Morgan Stanley assegura que les comandes de productes relacionats amb robots a la plataforma de comerç electrònic JD.com s'han més que duplicat.
Avui és divendres 27 de febrer, ens despertem amb 2 graus de sort, 9 a Banyoles i 8 graus a la Sénia, al Montsià. Hem començat el dia amb bancs de boira, molts trams de la costa, també núvols baixos, per exemple, a les comarques de Girona, i cel molt més serè a l'interior. Avui, a l'interior, tornem a tenir temperatures de 19-20 graus, com aquests últims dies, amb un dia assolellat, i a la costa quedaran més frenades, 16-17 graus. La idea és que al migdia faci una mica més de sol. Sembla que demà dissabte tindrem bastants núvols a tot arreu, petits ruixadets de tarda al Pirineu i potser en altres llocs de Catalunya, però poc importants, i diumenge, en general amb més sol, algunes nuvolades al Pirineu, però ja sense precipitacions.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Jordi Cominal i Arturo Puente. Quan són les 6:05, abans ens actualitzem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia.
Bon dia.
El govern de Salvador Illa aprovarà aquest matí els pressupostos i mirarà de guanyar temps amb Esquerra per salvar-los al Parlament.
Tal com ha avançat aquesta emissora, està previst estirar al màxim el calendari per tramitar els comptes i així tenir més marge per reconduir la crisi amb el partit d'Oriol Junqueras.
Jordi Corbalan.
La consellera d'Economia, Alícia Romero, entregarà aquest matí els pressupostos al president del Parlament. Ahir va ser taxativa al matí de Catalunya Ràdio.
Plan A, pressupost. Plan B, pressupost. Plan C, pressupost.
Per desescalar la crisi i trobar-hi una sortida, els socialistes i Esquerra estiraran al màxim els terminis que preveu el reglament. I el debat de totalitat on es decideixi es tomben els comptes o es continuen tramitant no serà fins al 20 de març. Esquerra manté el que va anunciar en aquest programa Oriol Junqueras.
Es fa habitualment quan no estàs d'acord, pues presentar una esmena a la totalitat.
El republicà però encara podrien retirar aquesta esmena i donar-se més temps. I és que la votació final dels pressupostos no seria fins a l'endemà de Sant Jordi. Potser aleshores Maria Jesús Montero ja no és ministra d'Hisenda. Des del Parlament, Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
I en paral·lel a l'aprovació dels comptes, l'executiu publicarà les balances fiscals de l'últim any del qual es tenen dades el 2022.
Segons avança el diari Ara, el dèficit de l'Estat amb Catalunya va ser llavors de 21.092 milions d'euros, una xifra similar a la dels 3 exercicis anteriors. Són l'equivalent al 8,2% del producte interior brut del 2022, és a dir, tota la riquesa que es va generar aquell any a Catalunya.
I el govern espanyol intenta trobar una fórmula que li permeti tornar a presentar les mesures socials després que el Congrés hagi tornat a tombar l'anomenat escut social amb els vots contraris de Junts, el Partit Popular i Vox.
L'executiu treballa per convèncer Junts, però els de Puigdemont no fluixen i insisteixen a separar la prohibició de desnonar famílies de l'escut social.
El govern espanyol no aclareix què pensa fer per tornar a portar al Consell de Ministres un decret llei de mesures socials que agradi a Junts. L'abstenció dels 7 diputats independentistes seria suficient perquè tirés endavant sempre i quan es separés l'escut social de la pròrroga fins a finals d'any dels desnonaments de famílies vulnerables. Una condició indispensable per tenir el suport de Junts. Marta Madrenes.
Els vam advertir que tot barrejat no ho votaríem a favor. I avui repeteixen la mateixa operació. És pervers.
En tot cas, fons de la Moncloa asseguren que no trossejaran més el decret i que la seva intenció és portar-lo per tercer cop al Consell de Ministres i aconseguir el suport de Junts. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I les entitats socials i en defensa de l'habitatge alerten d'una onada de desnonaments per la caiguda de l'escut social. Oriol Pujador.
El sindicat de llogateres assegura que només a Catalunya 13.000 famílies estan en risc de desnonament. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
60.000 famílies a tot l'estat, 13.000 a Catalunya, que tenien el desnonament suspès perquè no tenen alternativa habitacional. I ara tots aquests milers de desnonaments es reactivaran alhora. Per tant, ens trobarem amb una allau de desnonaments de persones vulnerables.
És per això que des de la taula del tercer sector, Martí Batllori demana a les formacions polítiques que busquin l'acord.
Una, tres, les vegades que faci falta. Nosaltres instem, òbviament, a tots els grups a que segueixin parlant, segueixin negociant i busquin una alternativa, perquè no és alternativa el que no hi hagi aquesta protecció per les famílies més vulnerables.
Per demà s'ha convocat una concentració de protesta. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Continua la inestabilitat de les files de Vox, ara amb una crisi a la regió de Múrcia. 5 membres de la direcció autonòmica del partit han plegat en bloc per forçar la destitució del seu president, José Ángel Antelo.
Els dimissionaris demanen a l'executiva de la formació ultra que agafi les regnes després d'unes desavinences internes que asseguren s'han agreujat els últims dies. L'esquerda arriba la mateixa setmana que Santiago Abascal i la seva ex-madreta, Javier Ortega Smith, se les han tingut de valent. El cofundador de Vox es nega a abandonar el càrrec de portaveu de l'Ajuntament de Madrid, com li exigeix el líder del partit d'extrema dreta.
I la desclassificació dels documents del 23F ha reobert el debat sobre la tornada del rei emèrit.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Feijóo, els documents evidencien el paper clau de Joan Carles I per fer fracassar el cop d'estat i ha estat el primer de posicionar-se a favor del seu retorn i la reparació de la seva figura.
Si el rei lo considera oportuno, debería de volver a nuestro país, estar aquí tranquilamente, que con los errores que ha cometido, sin duda, su balance es extraordinariamente positivo.
El govern espanyol tampoc ho descarta. Sentim Félix Bolaños, ministre de la presidència.
El gobierno nunca le ha impedido y nunca le ha denegado la entrada a España, que de hecho viene a España cuando así lo decide. Creo que es una decisión que le compete a él, al rey emérito, al rey Juan Carlos, y también, en su caso, a la Casa Real.
Fonts de la Zarzuela asseguren que la tornada del rei emèrit a Espanya depèn d'una decisió personal del mateix Joan Carles de Borbó. El rei emèrit va fugir de l'Estat, acorralat per les acusacions de la Fiscalia d'haver defraudat 56 milions d'euros. Partits com Esquerra Republicana i Bildu critiquen un eventual retorn de Joan Carles de Borbó perquè no ha respost davant de la justícia per aquest frau.
I l'inspector de la Policia Nacional, que va fer l'informe econòmic contra la família Pujol, admet que no va avaluar les adjudicacions públiques i que hi ha dades que ha tret d'internet.
El judici contra l'expresident i els seus fills es reprendrà el 9 de març amb aquest mateix testimoni.
Les defenses han volgut demostrar que l'informe no és rigorós, que té moltes valoracions subjectives, que no investiga fons i, a més, no ha incorporat al llarg dels anys d'instrucció les novetats que portaven les parts.
Estas contraprestaciones de sociedades se hicieron, y ahí es donde me pierdo yo con el lenguaje técnico, se hicieron a capón. ¿Me puede explicar qué es a capón? Es que no sé lo que es a capón. Es para marcar un poco la rigurosidad profesional a la hora de dejar criterios.
Que simplemente es una expresión que se utiliza dentro de un contexto y
en un atestado policial en donde se imputa,
El testimoni ha assegurat que la influència dels Pujol prevalia tot i que no governessin. Des de Madrid, Maria Núria Rebetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
El Pakistan ha bombardejat aquesta matinada Kabul, la capital del veí Afganistan. És l'incident més greu en l'escalada bèl·lica entre els dos països que des del 2021 els talibans van recuperar el poder a Kabul.
El govern del Pakistan ha informat que l'atac s'ha centrat en objectius militars a la capital, Kabul, i també a Paktia i Kandahar. El ministre de Defensa pakistanès ha afirmat a X que se'ls ha acabat la paciència amb els talibans i que a partir d'aquest moment han entrat en una situació, ha dit, de guerra oberta. El bombardeig pakistanès d'aquesta matinada és la reacció als atacs a gran escala que a les últimes hores havien llançat els talibans afganesos a diversos punts de la frontera amb el Pakistan. Un portaveu militar dels talibans, dirigint-se a la població afganesa, justificava aquesta ofensiva.
Benvolguts compatriotes, en resposta als recents atacs aeris duts a terme la setmana passada per les forces pakistaneses a Nangarhar i Paktia, hem llançat atacs intensos a les províncies de Nangarhar i Kunar. Tingueu-nos en les vostres pregàries.
L'Afganistan i el Pakistan mantenen enfrontaments armats intermitents, però constants. Aquests últims mesos, però, les accions bèl·liques i els atacs terroristes als dos països s'han disparat.
I la tercera ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran, que s'ha fet a Suïssa, ha acabat amb els progressos substancials, segons els representants del país que hi fa de mediador, que és el Sultan d'Oman.
No hi ha valoració pública de Washington, però segons informacions periodístiques, la Casa Blanca considera decebedores les protestes que Teheran ha posat damunt la taula les propostes. Sí que s'ha confirmat que dilluns de la setmana que ve continuaran aquestes negociacions a Viena. El cap de la diplomàcia iraniana ha explicat que a la reunió d'ahir hi va haver progressos en l'àmbit del programa nuclear iranià i les sancions que els Estats Units els ha imposat.
Hem fet molts bons progressos i hem abordat els elements d'un acord molt seriosament, tant en l'àmbit nuclear com en el de les sancions.
En canvi, el digital nord-americà Axios informa que els negociadors dels Estats Units estan decebuts del resultat de la reunió. Recordem que l'administració Trump insisteix que a les converses l'Iran també ha d'acceptar negociar el seu programa de míssils balístics, que segons Washington aviat podria fer vulnerable el territori dels Estats Units.
Hillary Clinton s'exonera del cas Epstein.
L'exsecretari d'Estat dels Estats Units ha negat saber res de les activitats del pedòfil convicte davant la comissió del Congrés que ho investiga, que l'ha anat a interrogar a casa seva. Avui serà el torn del testimoni del seu marit, l'expresident Bill Clinton.
Hillary Clinton ha repetit diverses vegades davant del comitè parlamentari que investiga el cas Epstein que no coneixia de res el depredador i que no sabia qui era Jeffrey Epstein. L'exsecretària d'Estat nord-americana i exprimera dama també ha afirmat que no coneixia Ghislaine Maxwell, l'exparella de Jeffrey Epstein, tot i que va formar part dels convidats al casament de la seva filla, Chelsea Clinton, l'any 2010. En l'interrogatori de més de 6 hores a porta tancada, també s'ha mostrat convençuda que el seu marit, l'expresident Bill Clinton, no tenia cap coneixement coneixement sobre els actes criminals de Jeffrey Epstein. Aquest divendres serà el torn de Bill Clinton davant del Comitè d'Investigació. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el govern argentí de Javier Milei es disposa a reformar la llei de glaceres, pionera a Llatinoamèrica, que fins ara ha protegit aquests rius de gel i les seves zones d'influència, considerades reserves estratègiques d'aigua dolça.
La reforma dona potestat als governs provincials per determinar en quines zones periglacials es podran fer activitats mineres.
Buenos Aires, Joan Biosca.
El govern argentí vol aprofitar la gran riquesa mineral del país sud-americà i d'aquí els canvis en la normativa que fins ara ha estat molt restrictiva sense acceptar excepcions ni casos concrets. Ho asseguren des de la Casa Rosada, que també argumenta que es busquen inversions i crear riquesa, així com també aprofitar les zones properes a les glaceres on no hi ha activitat hídrica i, per tant, diuen, no es posa en risc l'aigua glacial. Se les coneix aquestes zones com a zones periglacials, amb un gran potencial per l'expansió minera. Patricia Bullrich és la portaveu al Senat del partit de Javier Milei i el president argentí.
Bueno, para ser un país rico tenemos que lograr que las leyes no prohíban absolutamente toda la capacidad de producción que tiene nuestro país.
Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ara és un quart de set del matí. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
Notícia que us avança al Matí de Catalunya Ràdio. Les visites de menors als centres d'atenció primària per qüestions relacionades amb la salut mental es van disparar com a mínim un 28% l'any passat respecte de l'any anterior i també ha augmentat el nombre de pacients crònics.
El 2024, la xarxa de salut mental per menors de 18 als CAPs va atendre 95.500 visites i l'any passat, amb dades encara provisionals, la xifra ja s'havia enfilat per sobre de les 122.000. Els centres d'atenció primària són el primer contacte que té el pacient amb el sistema i on s'atenen els casos més lleus. El que es detecta que requeriran un tractament més específic o continuat es deriven als centres de salut mental infantil i juvenil. El nombre de persones ateses en aquests centres ha passat de 66.000 al 2018 a 77.000 al 2024, per tant, un 16% més. Però el nombre de visites durant el mateix període ha augmentat un 36%. Això vol dir que tenen més pacients crònics i que, per tant, requereixen més visites.
I els problemes relacionats amb la salut mental van a més. Els recursos que hi destinen el govern també, però els professionals avisen que la situació s'està tornant insostenible.
Els recursos que es destinen als centres de salut mental de menors s'han multiplicat un 50% en els últims 7 anys i això ha permès, per exemple, que la mitjana de visites per any d'un pacient no arribessin a 7 al 2018 i ara estiguin per sobre de les 8. Per una primera visita, el temps d'espera en funció de la zona pot variar des d'11 dies fins a quasi 3 mesos, però els especialistes avisen que el sistema està molt tensionat, que per fer seguiment de segons quines patologies, una visita cada mes i mig no és suficient. És per això que fa uns mesos la majoria d'aquests centres van signar un manifest que van traslladar al Parlament denunciant falta de recursos, excés de burocràcia i tot plegat per haver de fer front a uns casos cada cop més complexos.
I el Departament d'Educació i els sindicats reprenen aquest matí les negociacions sobre les millores salarials i laborals que reclamen els docents.
L'augment de sou és l'escull principal de les negociacions. A la reunió d'ahir, el govern va posar sobre la taula qüestions com les ràtios o els recursos per l'escola inclusiva. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, argumenta que quan hagin pactat aquests punts podran saber quin marge tenen per millorar les condicions econòmiques dels docents.
Sabem que és un tema important, nosaltres el volem tractar amb seriositat i realisme i, per tant, si aquest és un acord global, hem d'entendre que la resta de mesures són igualment importants de la mateixa manera que, evidentment, aquesta pujada del complement específic.
Recordem que els sindicats van rebutjar la primera proposta d'augment salarial perquè els semblava insuficient i la van contraposar a l'augment de sou que el govern ha aprovat pels Mossos d'Esquadra, molt per sobre del que els proposaven els docents.
6:18, la xarxa social Instagram enviarà una notificació als pares i mares que utilitzin control parental en el cas que el seu fill busqui en aquesta plataforma contingut sobre suïcidi i autolesions.
Es tracta d'una mesura que es posarà en marxa als Estats Units, al Regne Unit, a Austràlia i al Canadà i que estarà activa a partir de la setmana que ve.
Els pares del Regne Unit, al Canadà, Austràlia i als Estats Units rebran una notificació a Instagram si els seus fills adolescents busquen molt sovint en aquesta xarxa social paraules relacionades amb el suïcidi o l'autolesió. L'anunci arriba quan aquesta multinacional està sota investigació judicial als Estats Units per suposadament dissenyar algoritmes que perjudiquen la salut mental dels menors. De fet, algunes organitzacions de defensa dels adolescents no se'n refien. El britànic Ian Russell, que va patir el suïcidi de la seva filla de 14 anys després que mirés contingut sobre com autolesionar-se a Instagram, ha demanat estar alerta.
Si feu la recerca per veure les seves mesures de seguretat, com ha fet la Fundació Molly Rose, descobrireu que simplement no funcionen. De les 53 mesures de seguretat que han aplicat a Instagram, només 8 semblen funcionar com diuen que haurien de fer-ho.
Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
La professora agredida a l'escola Maria Miret de l'Hospitalet acudeix avui al jutjat.
Sol·licita una ordre d'allunyament de la mare d'un alumne d'infantil que li va propinar 2 bufetades dins del centre. El Departament d'Educació assegura que s'ha activat el protocol específic per situacions de violència contra el personal. També que inspecció ha estat en contacte amb la direcció des del primer moment. A l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, parlem amb una professora de l'institut i companya de feina de la víctima per saber com s'ha viscut aquest episodi i abordarem també la realitat complexa de l'Hospitalet, on s'han donat altres casos d'agressions a docents.
I un 85% de la població defensa castigar amb penes de presó els proxenetes i amb multes als clients de la prostitució, però només un 30% ho veu com una mesura efectiva per abolir-la.
Ho revela una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques que, segons el Ministeri d'Igualtat, avala la seva aposta per legislar contra la prostitució.
Madrid, Dani Sanceaja.
Una aposta que fins ara no ha trobat consens per a històrica divisió del feminisme. El Ministeri d'Igualtat creu que la seva enquesta demostra que una àmplia majoria de la societat veu la prostitució com una forma de violència contra les dones i que calen mesures per erradicar-la. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
Esta encuesta es muy clara. La inmensa mayoría de la ciudadanía considera que hay que avanzar en la abolición de la prostitución y en la articulación a través de la ley de trata de sanciones a los proxenetas.
Amb la llei abolicionista encallada, el Ministeri d'Igualtat aposta per tirar endavant la llei contra el tràfic de dones que confia a enviar al Congrés abans de l'estiu. Des de Madrid, Dani Sanideja, pel matí de Catalunya Ràdio.
I Brussel·les no crearà un fons econòmic per facilitar l'avortament a les dones dels països europeus on està prohibit interrompre l'embaràs.
La Comissió Europea veu amb bons ulls la proposta, però diu que li falten competències per tirar-la endavant.
Per això, la Comissió ofereix com a alternativa que aquesta idea es pugui aplicar amb els diners d'un programa econòmic molt més generalista. La impulsora de la iniciativa ciutadana, Nika Kovac, veu el got mig buit.
Estem decebudes perquè no han creat cap fons nou per a aquest projecte. Funcionarà a través del programa financer actual, cosa que està bé, però estem tristes perquè no hi haurà fons addicionals.
A Malta i Polònia l'avortament està pràcticament prohibit. A Itàlia i en molts països de l'est també hi ha dificultats per la falta de metges que ho vulguin fer o pels llargs terminis d'espera. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel matí de Catalunya Ràdio.
I després que s'hagi fet oficial la visita del Papa a la Sagrada Família el 10 de juny, els responsables del temple ja comencen a pensar com hauran de gestionar l'increment de turistes a la Basílica. Fa 16 anys, amb la visita del Papa Benet XVI, l'interès es va disparar. Oriol Pujador.
Els responsables del temple admeten que actualment el nombre de visitants ja és molt alt i afegir-ne encara més, després de la retransmissió mundial de la visita del pontífex, pot provocar problemes de gestió. Esteve Camps és president delegat de la Junta Constructora.
La dedicació de la Basílica de Benet XVI va representar un increment de visitants d'un 38%. Clar, si proporcionalment ara en aquests moments la visita del Sant Pare incrementa encara més els visitants, doncs és un tema que amb satisfacció però ens portarà problemes per la capacitat logística de la pròpia basílica.
Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a partir del 16 de març, quan comencin les obres dels túnels ferroviaris del Garraf, es circularà per via única entre les estacions de Sitges i Garraf i els trens quedaran reduïts a la meitat. Corresponsal al Garraf, Montse Gené.
El pla preveu que els passatgers dels regionals del sud hauran de fer en autocar el trajecte entre el Prat de Llobregat i Sant Vicenç de Calders. A l'R2 Sud hi haurà només 2 trens per hora i sentit entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders i 4 fins al nucli de Garraf. L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, tem que hi hagi més saturació als autobusos.
Des de Garraf, direcció cap a Sant Vicenç, és on realment hi haurà problemes. L'oferta disminueix un 50%, que és molt, i per altra banda, el que ens ha sorprès és que no posen autobusos per compensar aquesta disminució.
El tall durarà uns 3 mesos. Des de Sitges, Montse Gent arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
I ara, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
De debò m'estimes o dius perquè ho has de dir? És veritat que em necessites o és que et sents en deute amb mi?
La Ludwig Band treu el disc Pel barri es comenta. És el quart disc de la banda i el presentaran per primera vegada el 27 de març al Festival Estrenes de Girona. També després passaran per Barcelona, Vic, Madrid, Sabadell o València. Avui, això sí, a partir de les 11, entrevista aquí, amb Matí de Catalunya Ràdio, amb tots ells.
La segona.
Sento els anys desintegrar-se amb cada nota d'aquest
Sani presenta Només Música, un EP de 4 cançons que té col·laboracions amb noms com Sidoní, aquesta que sentim, Svetlana o Miqui Núñez. El concert de presentació serà el 13 de març a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona i ja tenen més de la meitat de les entrades venudes.
I la tercera,
on guanya la partida a Netflix i es quedarà amb Warner Bros. Els responsables de la plataforma de streaming han dit que no estan disposats a igualar l'última oferta que ha presentat Paramount. Així doncs, Paramount, que és propietària també d'HBO, es quedarà amb les sagues de Harry Potter i sèries com Friends o Joc de Trons.
I pel que fa als esports, Bert Prat, bon dia.
Bon dia.
Avui a les 12, atenció, perquè tenim pendents els sorteig dels vuitens de final de la Champions.
Amb l'al·licient de saber el rival del Barça, el Newcastle o el PSG, també el del Madrid, que haurà de jugar contra el City o l'Sporting de Portugal. Aquest sorteig el podreu seguir en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 12.
I el jugador del Barça, De Jong, es lesiona en el tram més decisiu de la temporada.
Estarà, a més, és una lesió greu muscular. Estarà 5 o 6 setmanes sense jugar per un trencament al bíceps femoral de la cama dreta. Deco, director esportiu del club blaugrana.
Entrenamos fuerte, entrenamos bien y con tantos partidos tenemos que contar que podemos tener lesiones. Frankie está a un nivel muy alto y le echaremos de menos seguro. Es un momento importante de la temporada que todos seguramente quieren estar ahí.
El president en funcions del Barça, Rafa Juste, i els exdirectius Joan Oliver i Xavier Sala i Martín declaren com a investigats en el cas Reus en un jutjat de Barcelona. Se'ls investiga per una estafa de prop de 100.000 euros, tot i que la quantitat presumptament estafada puja fins a 5 milions d'euros. El Barça d'handbol, que guanya 46-26 al Zagreb, a la Champions, a l'hoquei patins, els blaugranes guanyen al Sant Tomé 1-4, passant a la final a 8, i se suspenen tots els partits de futbol sala a Catalunya per protestar per l'agressió a un àrbitre al partit entre el Canet i el Santa Coloma per part d'un aficionat rival.
Avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem la Ludwig Band, com dèiem, que presenta nou disc pel barri Es Comenta, i ho viurem amb ells en directe aquí en aquest estudi. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se, si teniu criatures, és recordar i tenir molt present que als nens no se'ls ha de pagar mai. Mai, sota cap concepte. I no em vingueu amb matisos conceptuals que ens coneixem. Pagar és donar cops amb intenció violenta. Punt. I als nens no se'ls ha de pagar, primer, per una qüestió moral, i segon, per una qüestió totalment racional. Un nen pagat obeeix per por, no per criteri, i per tant és una mala inversió a llarg termini. I a sobre li estem ensenyant que qui té el poder pot pagar. Així que quan ell en tingui, de poder, també pagarà. No s'ha de pagar mai als nens, i el que s'ha de fer és convèncer-los, negociar, amb paraules. Com per exemple dient-li, nen, si et portes malament, et fotré un calbot. Això sí que es pot fer.
I avui, tot i que nosaltres tots mirarem col·lapse, cançons sobre la gala dels Goya.
Sí, moltes actuacions musicals hi haurà, i a diferència d'altres anys, els Goya es fan des de Barcelona. Per això, avui, cançons de musicals de Broadway que es van adaptar al cine amb canvis. És a dir, que quan es va fer la pel·lícula s'hi van introduir canvis. Per exemple, encara que sembli mentida, el muntatge original de Gris d'aquesta cançó no sortia. És una cançó que es va fer per la pel·lícula i des de llavors, evidentment, doncs, ja ha quedat per la història. Però es va fer per la pel·lícula i bàsicament es va fer perquè la cantessin Travolta i Olivia Newton-John. La pel·lícula de Dear Evan Hansen, d'entrada, el primer canvi era molt pitjor que l'obra de teatre, era bastant, bastant dolenta, però, a més, afegia al final una disculpa pública del protagonista que canviava una miqueta, sobretot, la culminació de la peça.
Ara m'ha fet com moltes ganes de veure el musical Rent.
Rent és de lo millor que hi ha.
La pel·lícula també està bastant
bé. La pel·lícula està molt bé. Sí, i la pel·lícula va introduir un canvi, que és que, clar, el musical és pràcticament tot cantat. A la pel·lícula, quan van fer l'adaptació al Chris Columbus, van barrejar cançons amb diàlegs. Però, clar, les cançons que van deixar són els tamassos, com aquest final, que és enorme, i, com he dit moltes vegades, si no plores...
No,
estàs és mort que... per dins. Estàs mort per dins.
Doncs mira, igual tinc ganes de plorar. Són 7:15. Repassem els titulars que tinc ganes d'acabar. D'aquest divendres, amb Francesc Soler i Silvia Solanes. El govern aprovarà avui el projecte de pressupostos pel 2026, malgrat que encara no té el suport d'Esquerra.
L'executiu d'Illa ha pactat amb els republicans allargar el calendari del Parlament per guanyar temps per arribar a un acord. La primera votació dels nous comptes s'endarrerirà 10 dies sobre el previst i no es farà fins al 20 de març. Alicia Romero, consellera d'Economia, ahir al matí de Catalunya Ràdio.
És que estem en un escenari que és pressupost. Plana, pressupost. Plan B, pressupost. Plan C, pressupost.
És una de les qüestions que abordarem també avui amb el president del Parlament, Josep Rull, que avui ens acompanyarà a l'estudi a partir de les 9. Tot això l'endemà, que amb el no de Junts, del Partit Popular i Vox, el Congrés ha tornat a rebutjar el decret de la Moncloa que recollia el veto als desnonaments de famílies vulnerables. Ho lamenta Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres.
60.000 famílies de tot l'Estat, 13.000 a Catalunya, que tenien el desnonament suspès perquè no tenen alternativa habitacional. I ara tots aquests milers de desnonaments es reactivaran alhora. I això és extremadament irresponsable.
La Casa del Rei aclareix que el possible retorn de Joan Carles I és una decisió que correspon només al mateix emèrit.
El govern espanyol apunta que no és assumpte seu ni tampoc de l'oposició, en resposta a Alberto Núñez Feijóo, que hi argumentava.
Si el rei lo considera oportuno, debería de volver a nuestro país, estar aquí tranquilamente, que con los errores que ha cometido, sin duda, su balance es extraordinariamente positivo.
I l'exèrcit del Pakistan ha bombardejat aquesta matinada Kabul, la capital de l'Afganistan.
És l'incident més greu en l'escalada bèl·lica entre els dos països des que els talibans van recuperar el poder.
I Bill Clinton declararà avui davant la comissió del Congrés que investiga les vinculacions de personalitats amb Jeffrey Epstein.
I never met Jeffrey Epstein, never had any...
Ahir va ser el torn de la seva dona, Hillary Clinton. L'exsecretària d'Estat ha assegurat a la comissió que no sap res de les activitats del pedòfil convicte.
I notícia també que us avança aquest programa. Les visites de menors als centres d'atenció primària per salut mental es van disparar com a mínim un 28% l'any passat.
De les 95.500 de fa dos anys a les 122.000 de l'any passat, segons dades encara provisionals. També han augmentat el nombre de pacients crònics que requereixen més visites.
Ho analitzarem a 9:45 a l'Àgora del matí amb Montserrat Pàmies, directora de Salut Mental de Sant Joan de Déu. I avui se celebra també a Catalunya eleccions agràries.
La gran absent dels comicis del primer sector és Revolta Pagesa, que considera que el sistema deixa fora les entitats més petites i demana el vot nul.
I notícia també d'impacte en el panorama audiovisual. Paramount guanya la partida a Netflix per adquirir Warner Bros.
La plataforma de streaming no ha igualat l'última oferta de 111.000 milions de dòlars que havia presentat Paramount, que passarà a ser la propietària del catàleg de la Warner.
I repassem també les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb el no de Junts a totes les portades.
Sí, la Vanguardia Junts uneix el seu vot al PP i Vox per tombar l'escut social del govern espanyol. El diari Ara titula "Del bo social al cotxe elèctric que cau amb l'escut social", que acompanya la gran foto de portada amb Míriam Nogueres al Congrés. La Razón Junts certifica la legislatura del col·lapse, tomba dos decrets més. Els comptes catalans també treuen el cap a les portades del dia. El periòdico, el govern dedicarà 4.000 milions a la mobilitat. El País, el govern dona llum verda a uns comptes amb despesa rècord en habitatge. També a les portades d'avui, els moviments sembla per una eventual tornada del rei Joan Carles a Espanya. La Vanguardia, Feijóo demana la tornada de Joan Carles I i la Zarzuela ho deixa en mans de l'emèrit. El País, la Casa del Rei deixa en mans de Joan Carles I la decisió del seu retorn. La Razón, el rei Joan Carles pretén venir a Espanya cada mes. I per acabar, el periòdico, els hospitals alerten que el Chemsex ja és un problema de salut pública. i el diari Ara entrevista la Ludwig Band, que avui treu disc i expliquen que en les adversitats hi ha les millors històries.
I avui a Sant Feliu de Pallerols, la Garrotxa es desperten amb 3 graus, al migdia arribaran els 18, i a Targa en tenen 7, amb una màxima prevista de 20. Un dia més de boira i núvols en molts punts del litoral. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, fins i tot aquesta boira de la costa arriba en alguns punts del prelitoral. Avui al migdia, en general, acabarà fent sol amb una temperatura alta, semblant a la dels últims dies. Demà dissabte, baixa la temperatura, hi haurà força núvols i petits ruixats de tarda, sobretot al Pirineu, però no se'n descarten en altres punts. I diumenge, creiem que tornarà a fer més sol amb aquesta temperatura que ja haurà baixat una miqueta.
I l'endemà de saber que l'ens aeroportuari AENA ha convocat un premi literari, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Els espanyols, cal reconèixer-los una capacitat inigualable d'inventar deliris. Ahir mateix sabíem que AENA, l'empresa propietària dels aeroports de l'Estat, acaba d'inventar-se un premi literari a obra publicada amb una dotació d'1 milió d'euros. La conya del tema és que l'invent en qüestió és d'un català, en Maurici Lucena, un d'aquests socialistes que van anar a Madrid per fer pasta, cosa que ha aconseguit amb gran èxit. També cal dir que el premi el poden guanyar escriptors en qualsevol de les llengües cooficials de l'Estat, sempre que s'hagin traduït a la llengua comú. Dit això, els oients es preguntaran: cal que AENA organitzi un premi literari? No tenen altra feina a fer, com ara que rutllin els nostres aeroports? La literatura no està prou saturada de mandangues amanyades com per inventar-se'n una altra? Per cert, el premi es presentarà a Barcelona, perquè ja se sap, quan els castellans foten el pena, sempre ens acaben entrant a casa per pixar-s'hi una mica.
De saber tots els Pokémon, de lligar des d'una app, de dormir sense pijama, de marxar sense pagar. M'heu dit que faci una cançó.
I amb què ens despertes avui, Canalies?
Bon dia, avui amb la música de Julen i el seu èxit, una cançó. Precisament ho acabem de sentir, parla de saber-se tots els Pokémons, i és que tal dia com avui, un 27 de febrer, però de l'any 1996 a Tòquio, Nintendo va llançar al mercat els primers jocs de Pokémons, jocs que van arribar a l'Occident l'any 98 amb les edicions de Red i Blue.
I què heu fet avui als matiners amb el primer cafè?
Doncs mira, hem convidat al programa a Llucià Ferrer. Llucià! Que, com acostuma a passar amb tots els que fan el primer cafè del dia amb nosaltres, ens han explicat que és el primer que fa quan es desperta.
Clar, faig el tipinet de turno.
Sí.
I de seguida el que faig sempre és beure molta aigua, de seguida, al minut 1, i fer-me un cafè amb llet. A partir d'aquí, el meu ritual és preparar l'esmorzar pels meus fills, i a partir d'aquí ja activar-me jo. Intento sempre fer la dutxa molt ràpid, que això em va molt bé per aclarir-me les idees i tot, i la dutxa rapidet, perquè si no, en fi, ja fer-la més tard ja no m'agrada.
Veus?
Doncs està bé, així ja despertes de cop,
i
no?
Tant.
I a tot això, quan són festes, on?
Mira, avui arrenca, demà, perdó, arrenca la Fira de l'Aixada de Manresa, 1:15 del migdia, a l'inici de tota la plaça Major. L'acte central serà amb la participació de les entitats locals, i a 7:45 del vespre, l'aigua és llum, també a la plaça Major. El conflicte de l'aigua es va traslladar en un enfrontament entre el rei Pere III i el bisbe Galceran Sacosta. Cap dels dos va cedint i es va relaxar la seva postura davant de l'altre, i només un miracle podia resoldre aquesta situació. En aquest escenari, doncs, es reviurà una trobada imaginària entre el rei Pere III i el bisbe de Vic, donant veu a un diàleg que la història no va escriure.
I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
Doncs el vídeo de José Sacristán declamant una de les lletres més conegudes de Bad Bunny, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Fa això.
Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas para un VIP. ¡Hey! Vamos a tirarnos un selfie. ¡Ay! ¡Chisi! ¡Ay! Que sonrían las que ya les mentí.
¡Bravo! Tot plegat ha passat al programa Al Margen de Todo de Televisió Espanyola, presentat per Dani Rovira.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge del Jaume de Premià de Mar. Explica que els horaris del transport públic que connecta el Maresme amb el barcelonès no li permeten arribar a la feina a l'hora. Abans, el primer tren del dia passava a les 5 en punt del matí, però ara no ho fa fins gairebé un quart d'hora després, i això li fa impossible arribar al seu lloc de treball abans de les 6, que és quan comença. A més, l'autobús tampoc és una opció. Tot plegat l'obliga a buscar solucions alternatives.
De fa 3 anys ens van treure el tren de les 4:50 que sortia de Mataró direcció Barcelona, el primer bus direcció Barcelona, surt a les 6 i quart del matí. A dia d'avui he d'anar compartint vehicle amb la meva parella, o llogar un cotxe, o quedar-me a dormir a casa d'algun familiar per poder arribar a l'hora a treballar.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Estalviar el doble amb Lidl Plus val la pena. Salmó fumat sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I autèntica borrata italiana sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl val la pena.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX no para de marcar màxims. Ahir en va registrar un altre, va arribar als 18.496 punts. Aquest rècord ha estat gràcies a l'impuls d'Indra. L'estrella de l'IBEX s'ha disparat més d'un 21% després de publicar resultats que van superar les expectatives dels inversors. La resta de borses europees van tancar ahir la sessió amb avenços moderats pels dubtes a Wall Street després dels resultats d'Nvidia. Tot i que el 2025 el gegant de xips va augmentar un 94% el benefici, l'exigència és tan elevada que el mercat ha reaccionat amb caigudes. Les accions d'Nvidia perden un 4%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Amb Cotet torna a connectar-te a la vida. Descobreix els nostres nous audiòfons amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Revisa't l'audició de Frank i comença l'any sentint-hi millor. Cotet, una nova forma de sentir.
La Perla 29 presenta La mesura de l'impossible. Un text de Tiago Rodríguez dirigit per Cristina Genabat. Un viatge a través de les veus de quatre treballadors humanitaris que ens expliquen què hi ha més enllà del que és humanament possible, del que podem explicar i fins i tot imaginar. A partir del 27 de febrer al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Fas un podcast en català?
Presenta-la a la 5a edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat, coneix totes les categories i omple el formulari. Pots participar-hi fins al 13 de març.
Premi Sonor, el millor podcast en català. Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Aquest creuer que imagines? A Viatges al Corte Inglés el tenim. Imagina navegar amb BNCL, despertar cada dia en un nou destí i gaudir l'experiència a bord amb un 50% de descompte i recórrer Europa amb fins a 300 euros de descompte addicional. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Navega amb BNCL a Viatges al Corte Inglés.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Hòstia, ho diu aquesta cançó. Sí, no la puc suportar. Em genera una mena de...
Fora.
No, tranquil, vull dir, ja està
Esteve,
bé.
Eh?
Sí, però és d'aquelles que dius, hòstia, com vaig poder fer això? I la toquem a cada concert?
Ah,
oh, no, t'explico. Clar, sembla que sigui idiota.
Bueno, perquè el públic mana, vull dir que...
No, perquè tampoc és una cançó que agradi massa al públic.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
La producció és terrorífica.
Ah, la producció.
Sí, és horrible.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
I comencem per la gran previsió del dia. El govern aprovarà aquest matí els pressupostos i mirarà de guanyar temps amb Esquerra per salvar-los al Parlament.
La consellera d'Economia, Alicia Romero, entregarà aquest matí els pressupostos al president del Parlament, Josep Rull. Volen estirar al màxim el calendari per tramitar els comptes i així tenir més marge per reconduir la crisi amb els republicans. Hi ha temps, de fet, fins al 20 de març, que és quan està previst el debat sobre si es tomben els comptes o si continua el tràmit. Sobre les negociacions, Romero deia això i el Matí de Catalunya Ràdio.
En l'àmbit pressupostari no hi haurà problema. I amb l'IRPF, bueno, doncs estem acabant de parlar exactament a veure quina és la garantia que necessiten. Però jo insisteixo, més garantia que l'acord de la bilateral i els treballs que hem anat fent, que més podem fer, no? Però, en tot cas, seguirem parlant amb ells, òbviament, per esbrinar una mica més doncs, què és el que necessiten i esperem que puguem aprovar aquests pressupostos. Jo no contemplo una altra situació.
En paral·lel, el govern publicarà les balances fiscals de l'últim any del qual es tenen dades, el 2022. Segons el diari Ara, el dèficit de l'Estat en Catalunya va ser de 21.000 milions d'euros, una xifra similar a la dels tres exercicis anteriors. Són l'equivalent al 8,2% del PIB del 2022. Dit d'una altra manera, tota la riquesa que es va generar aquell any a Catalunya.
Això serà avui aquí. Ahir a Madrid, Junts, el PP i Vox van tombar l'anomenat escut social. El govern espanyol intenta ara trobar una fórmula que li permeti tornar a presentar-lo.
Sí, l'executiu treballa per convèncer Junts, però els de Puigdemont no fluixen i insisteixen a separar la prohibició de desnonar famílies de la resta de mesures. La Moncloa assegura que no trossejaran més. Marta Madrenas, diputada de Junts.
Els vam advertir que tot barrejat no ho votaríem a favor. I avui repeteixen la mateixa operació. És pervers.
Les entitats socials i en defensa de l'habitatge alerten d'una onada de desnonaments per aquesta caiguda de l'escut social. Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres.
60.000 famílies a tot l'estat, 13.000 a Catalunya, que tenien el desnonament suspès perquè no tenen alternativa habitacional. I ara, tots aquests milers de desnonaments es reactivaran alhora. Per tant, ens trobarem amb una allau de desnonaments de persones vulnerables com fa molts anys que no tenim en aquest país, i això és extremadament irresponsable.
Des de la taula del tercer sector demanen que busquin l'acord per demà i ha convocada una acció de protesta.
I atenció, en clau internacional, el Pakistan ha bombardejat aquesta matinada Kabul i, de fet, ha declarat la guerra oberta al seu veí Afganistan. És l'incident més greu entre els dos països des que els talibans van recuperar el poder el 2021.
Asseguren que l'atac s'ha centrat en objectius militars. El ministre de Defensa pakistanès ha afirmat a X que se'ls ha acabat la paciència amb els talibans i que, a partir d'aquest moment, han entrat en una situació, com deies, de guerra oberta. L'Afganistan i el Pakistan mantenen enfrontaments armats de manera intermitent, però constants, però els últims mesos s'han disparat. Un portaveu militar dels talibans justificava així aquesta ofensiva davant la població.
Benvolguts compatriotes, en resposta als recents atacs aeris duts a terme la setmana passada per les forces pakistaneses a Nangarhar i Paktia, hem llançat atacs intensos a les províncies de Nangarhar i Kunar. Tingueu-nos en les vostres pregàries.
I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Les visites de menors als centres d'atenció primària per qüestions de salut mental es van disparar com a mínim un 28% el 2025 respecte de l'any anterior.
El 24, la xarxa de salut mental per menors de 18 anys, als CAPs, va atendre 95.500 visites, mentre que l'any passat, amb dades encara provisionals, les xifres havien filat per sobre de les 122.000. Els centres d'atenció primària són el primer contacte que té el pacient amb el sistema i on s'atenen els casos més lleus. El que detecta que requereixen un tractament més específic o continuat es deriven als centres de salut mental infantil i juvenil. Malgrat que els recursos que es destinen a aquests centres s'han multiplicat un 50% en els últims 7 anys, els professionals avisen que la situació s'està tornant insostenible. Per una primera visita, el temps d'espera, en funció de la zona, pot variar des dels 11 dies fins als gairebé 3 mesos, i les visites de seguiment poden ser de cada mes i mig.
Més notícies. Les comunitats de propietaris de Barcelona que vulguin redactar o modificar els seus estatuts per prohibir els pisos turístics a la finca poden sol·licitar des d'avui un ajut econòmic de fins al 50% de les despeses per fer-ho.
La iniciativa forma part dels acords pressupostaris del govern municipal del PSC amb Esquerra.
Anna Escura.
Una qüestió important a tenir en compte. Les noves clàusules no tenen efecte retroactiu. Si ja hi ha un pis amb llicència turística a la finca, canviar o redactar els estatuts no l'afectarà. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
Marquen una miqueta les regles d'ús i convivència de la comunitat. Per exemple, regular la possibilitat de prohibir la instal·lació d'habitatges turístics. Si regulem a partir d'ara, no afectem el que ja està consolidat.
Anna Escurella, Xes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I a les comarques de Girona s'han firmat un miler de contractes de lloguer menys que en el mateix període de l'any passat.
Són dades que ha analitzat el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària.
Girona, Núria Paraire.
L'any 2024, la demarcació de Girona es van signar uns 9.200 contractes de lloguer i l'any 2025 uns 8.200, és a dir, un 10% menys, comparant dades de gener a setembre. El president del Col·legi, Joan Company, assegura que és una situació greu.
La dada que és més preocupant és que s'estan signant menys contractes de lloguer. Per tant, què vol dir? Que quan tenim una gran demanda i una gran necessitat, la realitat és que s'estan signant menys contractes perquè cada vegada també hi ha menys oferta de pisos. Que seguim la tendència ja que es havia detectat aquests últims anys.
Diu que hi ha menys pisos de lloguer perquè els contractes són llargs i els llogaters s'hi estan al màxim de temps perquè no troben un altre lloc on anar i perquè quan queden buits els propietaris prefereixen posar-los a la venda. Des de Girona, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I previsió del dia avui a eleccions agràries.
Sí, més de 21.000 pagesos i ramaders estan cridats a votar les eleccions agràries d'avui.
Rosa Pujol.
S'hi han presentat 5 candidatures que representaran el sector primari en els òrgans de negociació amb el govern durant els pròxims 5 anys. Revolta Pagesa ha optat per no presentar-s'hi i demana el vot nul. Considera que el sistema no és prou representatiu perquè deixa fora les entitats més petites. Sentim Jordi Ginebreda, de Revolta Pagesa, i Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
Des de dins no ho podríem canviar i volem forçar-ho des de fora, des d'aquest vot nul.
Hi ha qui diu que això no és vàlid i que s'hauria de canviar. Nosaltres creiem que és un sistema just perquè tothom està cridat a votar.
Rosa Pujol, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el conseller d'Agricultura i Ramaderia, Òscar Ordeig, assegura que ja estan ultimant el pla per erradicar els porcs senglars dins del radi de 20 quilòmetres del focus de la pesta porcina.
Ordeig ho ha dit després d'anunciar que l'última setmana s'han detectat 33 positius nous, tots però dins la zona considerada d'alt risc.
S'han d'eliminar els senglars, per tant farem un pla d'erradicació zona per zona, amb els instruments i amb els efectius que faci falta a cada lloc i també amb un horitzó temporal raonable per poder-ho fer.
Es mantenen, per tant, les restriccions als 16 municipis d'aquesta primera zona, que inclou Cerdanyola del Vallès, Sant Fruitós de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei o una part de Barcelona, entre altres.
I cultura? Decisió empresarial d'impacte en el sector audiovisual. Paramount guanya la partida a Netflix i es quedarà amb Warner Bros. Els responsables de la plataforma de streaming han dit que no estan disposats a igualar l'última oferta que ha presentat Paramount, Marta Viana.
Argumenten que l'operació era interessant, però no a qualsevol preu. Aquesta renúncia deixa via lliure, per tant, a Warner per trencar l'acord que tenia amb Netflix i acceptar l'oferta de Paramount, que és de 111.000 milions de dòlars. En les últimes setmanes s'ha parlat molt de la intervenció de Donald Trump en aquesta operació. De fet, els propietaris de Paramount és la família Ellison, vinculada ideològicament al president dels Estats Units. De fet, Netflix ha anunciat que tira la tovallola després d'una reunió amb Trump, que estava molest per les crítiques contra ell d'una de les conselleres de la plataforma. Així doncs, Paramount, que també és propietària d'HBO, es quedarà amb el catàleg de Warner Bros., que inclou les sagues de Harry Potter, dels herois DC Comics i de sèries com Friends o Joc de Trons.
Un altre de cinema.
És mi hija. Hace 5 meses que...
Perquè Sirat també se'n va amb les mans buides dels Premis César, els més importants del cinema francès.
Sí, el film d'Oliver Lach aspirava al guardó a millor pel·lícula estrangera, però se l'han dut la nord-americana Una batalla tras otra, la catifa vermella. Prèvia a l'entrega dels guardons, el director de Sirat ha assegurat que el millor premi és, diu, l'acollida que ha tingut la pel·lícula als cinemes i que només pel fet d'haver aconseguit tantes nominacions ja se sent guanyador. El film arriba als Goya demà dissabte amb 11 nominacions i als Oscars del 15 de març amb dues a millor pel·lícula internacional nacional i millor so.
Ara música.
M'adum la carta tan precisa, vol que els lilars s'obrin pels dits.
Meritxell Gené i Borja Penalba fan un emocionant homenatge a la nova cançó dins del Festival Barna Sants. El concert d'un temps d'un país ha recuperat cançons d'una trentena de cantautors al Teatre l'Aliança de Poble Nou.
Barcelona, Mar Ruiz.
Meritxell Gené i Borja Penalba han demostrat el seu amor a la cançó d'autor catalana versionant amb gust i estil una trentena d'artistes. Des dels que ja versionava fa 30 anys Joan Manuel Serrat, a banda sonora d'Un temps d'un país, Raimon, Sisa, Guillem de Fac, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Núria Feliu, Toti Soler, Pau Riba, Ovidi Montllor o Isidor Marí, els valencians al tall, l'Algarès Pino Pires, o autores com Guillermina Mota, Remei Margarit, Dolors Lafit o Teresa Rebull, entre d'altres. La festa havia d'acabar amb l'estaca i què volen aquesta gent, però l'entusiasme, la platea i l'escenari ha allargat els visos fins un improvisat final del Qualsevol nit, amb el públic que omplia l'Aliança del Poble Nou cantant i aplaudint a peu dret. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
I l'escriptor lleidatà Josep Vallverdú es retira de la vida pública superats els 102 anys. Ho fa amb la publicació d'una seqüela d'una de les seves obres més conegudes i estimades, Rovelló.
Més de mig segle després de publicar per primer cop el seu Rovelló, un clàssic de la literatura infantil, ara s'acomiada de la vida pública amb una seqüela d'aquest estimat gosset, El retorn de Rovelló, i aprofita per explicar-nos com el va crear.
Jo vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un Rovelló.
I ara els esports, Robert Prat.
A partir de les 12 al matí de Catalunya Ràdio seguirem en directe al sorteig dels vuitens de la Champions. Per cert, que el Barça queda aparellat amb el Newcastle o el PSG, el rival del Madrid, City o Sporting de Portugal, mentre que De Jong té un trencament al bíceps femoral de la cama dreta i estarà 5 o 6 setmanes sense jugar.
I el comentari esportiu amb Marta Garcia.
És de veres que tenen molta neu i quasi naixen amb els esquís als peus, però el secret, o no tant, va més enllà. Els sisors de Joan Esclebo en estos jocs d'hivern ha ficat sota el focus Noruega, amb menys de 6 milions d'habitants i el país que més medalles ha guanyat. L'esquiador de fons s'ha imposat en totes les proves que ha disputat i s'ha convertit en l'esportista d'hivern amb més medalles olímpiques. I per tot això no ha rebut diners en premis. Res. Com és possible? Doncs perquè Noruega no incentiva els resultats, sinó que inverteix en el procés. Destina els diners a beques als esportistes
esportistes i a les instal·lacions locals perquè tothom puga fer esport en condicions, per xicotet que siga el poble. Les instal·lacions són envejables. Els clubs no són privats, són associacions veïnals. No hi ha campions nacionals fins a l'adolescència. Els infants, per tant, fan esport per diversió, sense cremar-se i aguanten. I clar, després, la base és immensa. Tot és debatible i res és incontestable, però podríem començar a prendre'n nota.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Betravel presenta Converses entre experts. Com a maleta expert en viatges, viatjar pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb Costa Cruceros és el súmum. Inclouen begudes i trasllat a port gratis fent una reserva a partir de 100 euros.
I jo, com a economista expert, confirmo que aquest preu tot quadra.
Amb Betravel sempre tornes amb més del que portaves. Betravel, viatges la vida.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 1 grau sota zero a Bolví, la Cerdanya, 9 graus a l'Estany, al Moianès, i 10 graus a la ciutat de Tarragona. En bancs de boira, molts trams de la costa, núvols que també arriben una mica més a l'interior en alguns llocs de les Terres de l'Ebre o a les comarques de Girona, i en canvi amb cel serè la resta de Catalunya, amb previsió d'un altre dia primaveral. Tot i que la costa quedarà una mica més frenada la temperatura, també preveiem que aquests núvols es baixin obrint i que faci sol. De cara a demà, sí que els núvols seran més abundants a tot arreu, fins i tot amb possibilitat d'algun ruixadet a la tarda, al terç nord de Catalunya i puntualment en altres llocs. Poca precipitació en general, baixa la temperatura i diumenge el temps tornarà a ser una mica més assolellat.
Torna-n'hi en broma a la Sala versus Glòries. Una comèdia intel·ligent sobre la hipocresia de la política i els límits de l'humor. Podrà una candidata a l'alcaldia posar límits a un monologuista sense filtres? Ni en broma. Només fins al 29 de març. Venda d'entrades a salaversusglòries.cat.
La carn d'Aldi és de primera i és la més barata.
Hi ha truc, tio?
No hi ha truc, Al.
Oh, jo que volia que fessis aparèixer un deliciós pollastre.
Ah, això sí que ho puc fer.
Iuhu! Estalvia'm el pit de pollastre, pack familiar.
A només 5,39 al quilo, un 12% menys. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
A partir de 9:15, en temps d'Àgora, analitzarem l'agressió a una mestra de l'Institut Escola Maria Miret, a l'Hospitalet de Llobregat.
A 9:00, entrevistarem el president del Parlament, Josep Rull. Avui el govern aprovarà els pressupostos i començarà la tramitació dels comptes a la Cambra Catalana.
A 11:15, el dilema, reflexionarem sobre els secrets. Ara que s'ha desclassificat informació del 23F, en parlarem amb Àngel Llàcer, Judit Mascó, Glòria del Toro i Elisenda Pineda.
I a 11:00, entrevista a la Ludwig Band, que avui presenta el nou disc Pel barri es comenta.
Avui, a partir de 12:00, també seguirem en directe i analitzarem el sorteig de vuitens de final de la Champions. Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
I quin tema pendent vam tancar ahir el Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir vam seguir parlant de la desclassificació de documents al 23F, que ha coincidit amb la mort d'Antonio Tejero. Un presumpte exguàrdia civil de Lleida ens va explicar que va participar al cop d'estat.
Perquè es veu que estàvem allà fotent el gilipolles, saps? Allò ho vam saber després. Li havien pres el pèl en el Tejero. És que era mig subnormal, aquest home.
Ja, ho hem dit abans.
Li faltava una patata pel quilo.
Era mig subnormal, sí.
Mira, aquesta senyora també ho sap. I jo quan me'n vaig adonar vaig dir, saps què? Foto el camp dissimuladament.
Va marxar, vostè va marxar del Congrés.
No, caminant tranquil·lament, vaig sortir per la porta i me'n vaig anar a menjar un bocata calamari. Vaig anar a veure la paloma Sant Basilio, que va estar...
Algun altre record, això, d'aquell dia?
Sí, que vam riure molt. Quan va dir, el Tejero diu, todo el mundo al suelo.
Sí.
Clar, no va fer distingos al Tejero. I vam dir, tots al suelo.
Les guàrdies civils, vostès
també.
Home,
clar, jo ja li he dit que era mig retardat aquest home. I que la guàrdia civil...
I vostès també.
Home, no, però si la guàrdia civil, el teu superior et diu, todo el mundo al suelo.
Clar, clar.
Tu cap al suelo.
Avui, a partir de 12:00, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
Avui és un bon dia per recordar-vos que si aquest cap de setmana no fa el millor temps del món, podeu aprofitar per consumir cultura. Podeu llegir, podeu mirar una pel·lícula, podeu mirar una sèrie... Podeu fer totes aquelles coses que d'aquí a molt, molt, molt poquet, quan esclati la primavera i vulgueu estar tota l'estona al carrer, no tindreu temps de fer. Així que no us ho penseu gaire estona, d'acord? Busqueu un llibre, busqueu una pel·lícula, busqueu... Escolteu un disc, però feu alguna cosa perquè aquest cap de setmana tingui la sensació d'haver-la aprofitat i culturitzant-vos.
I el segon, la Maria Nicolau.
Avui és un bon dia per sortir a caçar Pokémons. Avui fa 30 anys que van néixer aquests monstres de butxaca, d'on ve el seu nom, Pocket Monsters, que el seu creador va inventar inspirat en les bestioles que caçava al seu jardí quan era petit. Resulta, jo no ho sabia, que els Pokémon són les pors i les emocions que tots duem a la butxaca i que per això el joc va de controlar-los i no de destruir-los. Els Pokémon, si perden un combat, no es moren, es queden estabornits i prou i van a l'hospital dels Pokémon. Visca jugar i visca no haver de guanyar sempre.